tot costa.
El Barça ha contraatacat els escarafalls i el victimisme de l'Atlètic arran del fitxatge de Nico Williams, acusant el club basc de fer pressió sentimental al futbolista. La cosa, doncs, està calenta per la tensió entre clubs i perquè, en teoria, s'hauria de resoldre en els pròxims dies.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dilluns 30 de juny de 2025, l'últim dia de la temporada que deixem enrere. Demà, per tant, serà el primer dia de la temporada 2025-2026 i la feinada que hem fet ja. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira que el Barça està en pendents aquesta setmana, una setmana més de Nico Williams. De seguida actualitzem amb la Laia Tudel les últimes informacions i sentim Rafael Juste, el vicepresident del Barça, que efectivament, tal com deies ara, ha dit que des de l'Atlètic Club estan exercint pressió sentimental i que no els hi ha acabat d'agradar la reunió de la Lliga, cosa que ja intuïem. I també sobre Ansu Fati, que continua a Mònaco, demà podria ser anunciada ja la seva cessió, i a tot això el Barça ha fet caixa amb el central del B, Sergi Domínguez. 1,5 milions d'euros, a poc a poc s'omple la pica, és mica en mica s'omple la pica, no? Però per poc a poc m'ha agradat més en aquest moment.
Sí, no rima, però la idea seria la mateixa.
1,5 milions d'euros que cobraran del Dinamo de Zagreb. Tot això, el Girona ha fet oficial l'ampliació del contracte d'Estuani. El davanter uruguaià de 38 anys va arribar a la disciplina gironina el 2017, fa 8 temporades.
I és evidentment una gran notícia, sobretot tenint en compte el precedent d'aquesta última temporada, on l'uruguaià ha estat salvador, per no embolicar-nos més amb el perill de descens que va arribar a patir l'equip de Mitchell.
Seguint amb el mercat de fitxatges, l'Espanyol ha anunciat avui dues baixes, les de Brian Olivan i Fernando Pacheco, a lateral esquerre barceloní, marxa després de 13 anys al club, i en el cas del porter de Badajoz ha estat dues temporades i mitja. Això permetrà que Fortuño es quedi com a segon porter.
I atenció, perquè ve Ramon Terrats, no és oficial, però tot apunta que l'Espanyol rebrà la cessió del migcampista encara del Villarreal, i a mi, francament, em sembla un tros d'incorporació com no n'havia fet cap l'Espanyol en molt de temps.
Sí, Terrats es podria convertir en el nou reforç blanc i blau d'aquest estiu, mentrestant la renovació de Puado també està molt encara i serà que es faci oficial aviat. A la concentració d'Espanya prèvia a l'Eurocopa femenina se succeeixen els incidents relacionats amb jugadores del Barça. Si fa uns dies era Aitana Bonmatí, que la que tenia una meningitis vírica, ara ha estat Cata Coll, qui no s'ha entrenat amb una amigdalitis. I també Vicky López ha donat un ensurt durant l'entrenament d'aquest matí, però està recuperada, segons ens explica la Ruth Vilà. Per cert, que Aitana ja té l'alta hospitalària i la previsió és que es reincorpori en els pròxims dies.
Saludarem ja des de Suïssa la Ruth Vilà, que espero que hagi anat armada amb una armadura i un epi pel que pugui passar la concentració de la selecció espanyola.
I al Mundial de Clubs segueixen els vuitens de final. A les 9 del vespre avui tenim un Inter de Milà contra el Fluminense brasiler. A les 3 de la matinada el City jugarà contra l'Al Hilal. De fet,
no ens ho hem programat bé, avui era al revés.
Era l'inrevés, oi? De fet, ja hi ha dues duels de quarts de final definits. Palmeiras-Chelsea i PSG-Bayern de Munic.
Aquest PSG-Bayern
és bastant
bo,
sí, sí.
De Champions, clarament. Vaja, és que acabaran quedant, els quarts de final acabarà semblant la Champions amb un brasiler per allà al mig.
A partir dels quarts de final, ja sí, veurem de ple aquest Mundial de Clubs.
Ja farem la foto quan estigui quarts, però fas la foto de quarts i canvies el Palmeiras pel Barça o pel Liverpool i ja ho tindries.
Ho tindries. En bàsquet, el Barça ha anunciat el retorn de Juani Marcos. El base argentí s'ha format al conjunt blaugrana, tot i que les últimes temporades havia estat cedit primer al Lleida i els dos últims anys al Girona. El Barça també ha comunicat la sortida del pivot senegalès Youssoufa Fall, que va arribar al club blaugrana la temporada passada procedent de l'Asvel francès. Pel que fa a la Lliga femenina, el Cadí la seu ha anunciat el fitxatge de l'ala pivot sueca Freya Wirth, que signa per una temporada amb l'equip de l'Alt Urgell, i la Penya i Lima Dembélé han arribat a un acord per ampliar el seu contracte. D'aquesta manera, la pilot maliana serà verdinegra fins al juny del 2027.
Dembélé.
Qualsevol que es digui Dembélé ha de
grans
ser
protagonistes bon esportista. Cap de setmana. Dembélé, sí? Dembélé va ramblar amb totes les equipacions de l'Inter Miami. Es va quedar la samarreta de Messi, la de Suárez, la d'Alba i la de Busquets. O no el va veure o no li queia bé?
Va fer un post molt emotiu en referència a Messi, el millor de la història. Sí, sí.
Després de l'atropellament...
Sí, exacte, estava content, però vaja que...
Només hauria faltat, no? Doncs fatal, tots. No tenia gens de ganes de trobar-me amb Messi i hem decidit que l'atropellàvem.
En tenis. Ja tenim en marxa el torneig de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Paula Badosa debuta aquest vespre jugant contra la britànica Katie Walter. I estem pendents del quadre masculí del partit de Carlos Alcaraz contra Fabio Fognini. Ara mateix el partit és el cinquè set. Ha guanyat el primer Alcaraz 7-5, ha perdut el segon per 7-6, ha tornat a guanyar el tercer per 7-5 i ha perdut el quart per 6-2. Ara mateix el cinquè guanya Alcaraz per 3-0. Per tant, sembla que té encarat aquest 5-7.
De fet, n'estem pendents nosaltres i també Badosa, que debutarà a la central tan bon punt s'acabi aquest partit d'Alcaraz.
I a motor tenim informació mèdica. Àlex Márquez ha passat per quiròfan per la fractura del dit índex de la mà esquerra, que es va fer a la cursa de MotoGP dels Països Baixos. El campió del món de MotoGP, Jorge Martín, també ha passat avui una revisió mèdica en el seu cas i els metges diuen que permetran pujar-se una moto aquesta setmana perquè aprovi la seva condició, però que en cap cas li permetran que reincorpori la competició la setmana vinent al Gran Premi d'Alemanya.
Amb el Damià Aguilar, com sempre, els dies després de cursa, repassarem l'actualitat a la MotoGP, sigui la mèdica o també l'esportiva, on Marc Márquez va, mai millor dit, com un autèntic tro. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, en què també hem quedat amb dues heroïnes del cap de setmana. D'una banda, amb Jael Sakura Pestué, l'atleta de Sant Cugat, que va rebentar un rècord de 35 anys, el rècord d'Espanya de Sandra Mayers als 200, i en aquest cas no una heroïna victoriosa, però igualment una integrant, una jugadora catalana de la selecció espanyola de bàsquet, que va veure com ahir se li escapava l'europeu a mans de Bèlgica, però tindrem al tot costa l'Andrea Vilaró per valorar aquest tram final dramàtic pels interessos espanyols. I també tindrem, com cada dia, pregunta per la nostra audiència.
Sí, avui us preguntem, tenint en compte el que us hem explicat, que Ansu és a punt de tancar la seva sessió al Mònaco, us preguntem si creieu que tornarà a jugar al Barça. Podeu respondre a l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra, com sempre, qualsevol reflexió que vulgueu. La Sònia Lear ben pendent.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyora Mireia Ruiz, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Sí, aguantant, anava a dir la canícula, no, però això que està passant aquests dies no és canícula, és directament foc que cau del cel, sí, eh?
Sí, sí, estic d'acord. I més quan vas amb moto i t'atures a tots els semàfors en vermell amb els
cossos. No, és terrible, perquè vas amb moto i penses ara passarà fresqueta, no.
Bé, l'aire és calent.
Sí, efectivament.
Correcte.
Senyor Marcos López, bona tarda.
Bona tarda.
Tampoc t'agrada la calor.
No. Bueno, sí m'agrada la calor, però aquesta calor no.
És que els que ens agrada la calor estem fotuts per
clar,
això.
Perquè aquesta no.
Perquè no, és indefensable, no pots dir. No aquests dies...
Clar, però entre la calor entre la calor extrema i el fred extrem, preferim calor.
Que aquí a Barcelona calor fred extrem no en fa mai. I això, no. Això és calor del Sàhara.
Extrema.
Tampoc.
En fi.
Com que no?
Sí, exagerat.
La calor protagonista del cap de setmana... però el protagonista de protagonistes...
Ah, mira, que ens tiren la sintonia del 100% futbol, eh?
Uau, ara ja sabeu de qui parlo. Hola, Pere.
Hola, protagonistes. Quins
nassos. Home, dissabte, diumenge,
sí,
eh?
Sí, molt bé. Si pel que sigui dissabte no estàveu al cas del Tot Gira, és obligat que recupereu el tros d'homenatge que Clopés i companyia li van dedicar al Pere Escobar. Ja ho sabíeu, però si no ho sabíeu, us ho dic. No fotis que se'ns
ha
tallat.
Ha penjat. Ha decidit penjar perquè està tip d'homenatges.
Ja va dir, el Pere s'ha jubilat i
s'ha jubilat, però el seu veritat, estil. Eh?
Penjant el dia 30 de juny, penjo i que els bombin. Bé, mentre recuperem aquesta trucada, veig que el Marcos va estar pendent.
Sí, sí, vaig estar atent i vaig estar atent també a l'entrevista que li van fer al suplement.
Ahir, amb l'Escapa, sí, sí.
L'Escapa, i en realitat és un mestre, és un mite per tots els que van començar quasi a la mateixa edat que ell, ja, quasi, pràcticament, i per mi escoltar i aprendre del Pere va ser una passada i va ser un cap de setmana realment espectacular, perquè crec que aquest tipus d'actes es tenen que fer com va fer Catalunya Ràdio, al moment adequat.
Deia el Sergi Mas en l'acte que això ja passarà poc perquè ja no hi ha tanta gent d'aquesta dimensió, d'aquest nivell. Espera't, que Pere, pensava que havies decidit marxar a la francesa penjant.
No,
hauria estat molt teu, eh? Hauria estat una sortida per la porta gran. Ara, doncs, ara us penjo perquè ja estic jubilat. Aneu a prendre pel sac. Però no.
No.
Què has fet avui?
No, realment hi ha problemes.
Vol penjar... Ho farem, com que el Pere és un històric, ho podem fer a l'estil tradicional, trucant-lo pel telèfon de tota la vida, perquè si no ens tocaran les 9 i encara estarem aquí. Doncs, com deia el Marcos, va ser molt xulo.
Molt xulo, molt xulo.
Deixa'm dir que més enllà de la dimensió del Pere, que va quedar palès que hi ha un munt de gent que no només l'admira, sinó que se l'estima, la currada que es van fotre els del Tot Gira, que li van preparar un especial amb Serrat, amb Guardiola, amb un munt de professionals que han coincidit durant la carrera de l'Escobar, en definitiva, que...
És que en realitat és la memòria sonora d'aquest país.
És veritat, dels últims molts anys. A veure, creuem els dits. Va, Pere, et prometo...
Saluda'l per dir-li adeu, ja. És que ja ho hem dit tot.
Et prometo que no t'entretinc gaire més, però deixa de penjar el telèfon. Què has fet avui, rei?
No. Bé, avui hem anat a fer un 100%.
Ah, sí, sí que m'ho ha dit al campus.
Sí. No ha vingut el tio, o com a mínim jo no l'he vist. I li vaig dir, perquè sé que ell, quan era jovenet, era un boig del programa, i li vaig dir, mira, fem això, si t'he degut venir. La veritat és que era una mica... Sopava una mica, perquè clar, era un 100% 33 anys després, i allò semblava una residència, però...
Que borro.
No, de veritat, però ha sigut superemocionant.
Quan s'emet això?
No ho sé, la veritat és que no ho sé, perquè estava aclaparat, igual que dissabte. Dissabte, a més a més, és que jo no sabia que passava això. Jo no sabia que feia això al David, i és que no els hi podré agrair mai prou el que vam fer, perquè em sembla una autèntica borrada. Mm. Una borrada. I el que dieu... Em sembla... Sé que m'ho deixes dir, bueno, ho diré igualment, em sembla exagerat. És a dir, que el Marc us digui que jo soc un mite, quan el Marc... jo hem coincidit al Sabadell, hem anat d'aquí cap allà, hem fet tantes coses. Quan el Marc és un tio que t'has de llegir el que escriu, quan, hòstia, és que, o vosaltres, per l'amor de Déu.
Home, Pere, perquè tu ets coetani del Marcos aproximadament, sí, sí. Però clar, després, els que van venir per darrere, molts dels que després hem fet esports, ens miràvem religiosament al 100% futbol. Sí, i més enllà de després tot el que has fet, tant a la tele com aquí a la ràdio.
No, però allò al 100% va ser un punt i a part. Avui miràvem imatges que si el veieu, doncs recordareu. I és que és impossible això. Fer-ho ara, és que no sé si és possible. Clar, veies les taules i veies Paco Roig, president de València. Però no en fi. José María García. Lendoiro. Chiqui Beristany. I tots aquests venien al programa. Venien al programa. I no havies de matar ningú, ni havies de pagar res. Venien al programa. Clar, estem parlant d'un altre planeta.
Bé, deixa'm dir que més enllà d'aquest 100% futbol que es podrà veure a Esport3 un dia d'aquests, al web de Catalunya Ràdio teniu un episodi dels Rècords que s'estrena, de fet, ara mateix, ja està penjat, ja està publicat, el nostre Escobar, que ha fet el Xavi Campos i que segur que amb molta estima parla d'aquests 50 anys de Pere Escobar fent de periodista.
Per això no ha pogut...
Té alguna sorpreseta també pel Pere, ja el sentiràs.
No ha pogut anar al 100% perquè el Campos estava
tancant,
estava acabant de treure del forn aquests rècords que segur que ha preparat amb tot el carinyo del món. Doncs el Pere Escobar, que ens deixa, però ens deixa professionalment. Ara diu que no anirà a mirar obres, també té sentit dir que no miraràs partits de futbol. No sé què fotràs, però ja t'espavilaràs. En tot cas, t'has passat tot el cap de setmana dient que ha estat un honor, un privilegi, i jo, en nom de tots els que formem la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, deixa'm dir que l'honor i el plaer ha estat tot nostre i que et desitgem, evidentment, el millor en el que ve ara, que segurament encara serà més apassionant que el que has viscut en els últims 40 anys.
Això espero. Mira, no diré el que deia Torrent, que en una de les seves pel·lícules, perquè estem tan igual i protegit, però ho dic que amb el cor a la mà i diré més bé. L'honor, el privilegi, el plaer, jo us agraeixo que digueu que l'heu tingut, jo també l'he tingut. Sense tots vosaltres, tot això no hauria estat impossible, de cap de les maneres, i m'ho he passat molt bé, tu. Ens ho hem passat molt bé, hem rigut molt. Jo crec que la base de la vida és aquesta, riure, fer les coses que t'agraden i passar-t'ho bé, i la gent t'ho agraeix. I la gent ha estat superamable.
Realment, la comunicació telefònica és digna d'algú que es jubila de la ràdio, perquè
és ràdio analògica.
Si fos d'algú que vol començar, seria per estirar-se els cabells. Pere, una abraçada enorme, vine'ns a veure quan vulguis.
Un petó molt gros. Vindré, paraula.
Vinga, doncs aquí t'esperem. Un petó.
Igualment, gràcies.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Vitamina de l'amor.
Per curar tots els dolors. Tot el dia pensant, farem una cosa simpàtica per començar el Tot Costa, perquè ens ve de gust dir-li adéu a l'Escobar en antena, ja li van dir el Tot Gira i l'Escapa, i nosaltres no volíem ser menys, però escolta, semblava que parlés des de l'inframont. En fi, coses de la tecnologia al segle XXI. Arrenquem ara sí amb els continguts del programa d'avui. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La Laia, ja sabeu...
Sona bé, eh? Ella sí que sona.
Sí, home, sí. Perquè la Laia... Si la Laia sonés malament, avui que ha tingut l'atenció de venir a veure'ns...
Seria de descans, eh?
Seria... Sí. És veritat, han anat bé les vacances?
Sí, una mica més moreneta, una mica. No he pogut gaire...
Sí, Laia, sí. Sí que ho està, sí que ho està.
Més morena la Mireia, ja ho sé, però és que clar...
Sí, la veritat és
que... La Sònia no, eh?
No,
perquè jo, clar, jo encara estic treballant.
Però ja, tranquils, que ja ho recuperaré. Ja, més dies,
morena. La Laia, que torna amb les piles carregades i en una d'aquelles missions complicadíssimes, el primer repte de la setmana és explicar-nos en quin punt està l'operació Nico Williams.
Jo us diria que en el mateix punt que heu estat parlant la setmana passada.
Bé, t'has perdut una sèrie de garrotades, reunions...
Us he seguit, eh? Des de la platja i la piscina, allà a la Tombona, us seguia. I pensava, doncs d'un dió...
Entrava al Twitter a la nit a veure què han dit aquests.
No.
Reunió a la Lliga, l'Atlètic ha anat a parlar amb teva.
Aquí a l'Arbusai, el Marcos García, explicant aquí minut a minut, perfectament. I jo anava seguint tot el show de l'Atlètic Club, sobretot. Vaja, diria que el cas Nico en el mateix punt, amb aquest acord Nico-Barça i amb tot preparat per pagar la clàusula per part del Barça, però sí que és cert que amb una mica més de nervis en l'ambient. Això potser sí que es nota. A veure, el club, el Barça, quan li preguntes, et diu que ho tenen tot preparat per pagar la clàusula de 60 milions. Que la situació ideal seria pagar-la, com ja ho heu estat explicant, amb la certesa que el Barça té el fair play, que està la norma 1-1, com a mínim, que està la norma 1-1. Després ja sabeu que s'hauria de generar espai per inscriure a Nico, però com a mínim aquesta seria la situació ideal del Barça. Tenir l'okay de la Lliga, que està la norma 1-1, i llavors pagar la clàusula de 60 milions. Què passa? Que ja comencen a veure dins el club, ja fa uns dies, que segurament això no serà possible. Per tant, el Barça està disposat a pagar, parlant de finals de setmana o la setmana que ve, aquesta clàusula d'uns 60 milions d'euros per Nico Williams. Però, evidentment, el Barça, per pagar la clàusula, ha de tenir l'okay del jugador. I aquí és on el jugador, des del primer moment, ha demanat garanties que l'assegurin que el podran inscriure, i segons Mundo Deportivo avui, el Fernando Polo, per exemple, fins i tot deia que havia demanat garanties per escrit. És a dir, quan tu dius garanties per escrit vols dir amb contractes, amb clàusules, i segurament això és el que està generant una mica més de nervis, i deia el Fernando Polo que dins del club havia generat malestar. A veure, el Barça està en un punt en què segueix treballant per aconseguir el fair play. Asseguren al Barça que són més a prop, i dius, sort, com a mínim, que l'any passat amb Dani Olmo i Pau Víctor. És a dir,
si no
tindríem
un problema bastant gros, sí.
Que tenen, segons fons del Barça, fins i tot situarien aquesta diferència per aconseguir el fair play i aquesta norma 1-1 en uns 8 milions d'euros. És el que li faltaria al Barça. Sembla fàcil, dius 8 milions, doncs a veure, però no tot computa per al fair play. No és el mateix, l'exercici econòmic que el fair play. Per això, per exemple, en l'última reunió de la Junta, que es va fer la setmana passada, fins i tot es va parlar de l'aval, d'haver d'avalar una altra vegada per aquests 8 milions, un aval que t'arribi fins al següent mercat de fitxatges, al mercat d'hivern, i que, per tant, tu puguis resoldre aquesta qüestió. Però és només estar posat sobre la taula perquè, evidentment, quan parles d'aval, doncs a la Junta Directiva hi ha gent que ja està d'avalar, no? Però bé, és només una opció. Les relacions amb l'Atlètic Club segueixen sent tenses, i això ho he estat explicant. De fet, tota la temporada ho han estat. És una mala relació, no és que siguin tenses, és mala relació. Quan el Barça ha anat allà, doncs no s'ha sentit ben tractat a nivell institucional. I avui, després de l'Assemblea de Federació Espanyola de Futbol, on hi ha representants de la majoria de clubs, ha parlat el vicepresident esportiu del Barça, Rafa Juste, i ha demanat que el president de l'Atlètic Club relaxi una mica l'ambient, i ha parlat fins i tot del sentirem de pressió social.
Lo que hay que hacer es destensar, y en este caso por parte del Bilbao, porque lo que están haciendo es una presión sentimental, para mí, que no puede dar lugar a ningún tipo de felicidad a los socios del Bilbao. Los socios del Bilbao son socios inteligentes y saben que, oye, cualquier jugador en España, en el mundo, si quiere marcharse de un equipo, se va, y si no, se queda.
Bé, Juste també, com va dir ja a la porta abans de l'acte al Palau de la Música, no li va agradar la reunió que l'Atlètic Club va demanar a la Lliga per parlar de la situació financera del Barça, i avui ho ha tornat a dir.
Gustar no me ha gustado, ¿no? Porque hay cosas que son de internas de los clubes y que tienen que quedar siempre en los clubes, por eso que hay cosas que yo no acabo de entender, pero en fin, espero y deseo que en un acto de reflexión por parte de John, del presidente, pues hoy la situación se normalice en bien y beneficio de los socios que nos gusta ver fútbol y que durante muchísimos años tanto Barcelona como Bilbao han sido dos aficiones ejemplares, ¿no? Entonces, pues esto sí que me molesta.
I en aquestes mateixes declaracions, com a mínim públicament, no s'ha volgut mostrar ni preocupat ni nerviós perquè el fitxatge de Nico Williams pugui no fer-se.
No me preocupa porque estamos con el director técnico Deco, con el presidente de Junta Directiva, muy feliz con el equipo que tenemos. Muy contentos.
I per entendre una miqueta això que deien dels nervis, que hi ha una miqueta més de nervis en l'ambient, clar, queda molt poc perquè comencin les pretemporades dels clubs, sobretot en aquest cas l'Atlètic Club. Comença el dia 9 de juliol. Perdó, és cert que Nico Williams té uns dies més, però vaja, ens podem situar el 13, 14, 15 de juliol. El 13 comença el Barça, Nico Williams s'hauria de presentar el 14 o el 15. Clar, el que no vol el jugador, i això s'entén, és que arribi quan s'ha de presentar amb l'Atlètic Club i ell encara no hagi resolt el seu futur.
És el mateix que no volia l'any passat. Es va acabar presentant i se'l van acabar quedant. Jo crec que la història no acabarà no igual,
diferent, no,
però s'entén perfectament el neguit del jugador. Clar, des de la meva òptica, i com tu ara deies, una cosa és el pagament de la clàusula i l'altra és la inscripció. Si el jugador es creu les garanties que li dona el Barça, doncs pagues la clàusula i tens més d'un mes per trobar l'espai per inscriure'l, però si el jugador el que vol abans que paguis la clàusula és tenir garanties que el podràs inscriure gairebé automàticament, jo això ho veig bastant inviable. No estic dient que no es faci, però si realment un punt de desacord entre el jugador i el Barça és aquest, no sé si té una solució gaire fàcil.
És que el Barça també comptava fa unes setmanes, quan van arribar a l'acord amb el jugador, que quan comencés el mercat de fitxatges ja tindria la norma 1-1. I després, si tu tens la norma 1-1, que és el més complicat, a l'hora de generar espai i aquest marge per reinscriure Nico Williams, més o menys, amb les sortides que s'han fet de la rebaixa salarial de l'Engler, amb Ansu, tot això que vas tancant, més alguna cosa més que has de fer, Doncs aquí sí que tens més marge i dius, bé, confiaven i confien que això es pugui fer més ràpid. El problema és aquest, l'1-1, que el Barça comptava que ja ho tindria i que per això és el que se li va comunicar i se li va dir a Nico Williams, però que ara el Barça, quan tu quan li demana a Nico Williams o quan tu preguntes, et segueixen dient, estem molt a prop i és poca la diferència, no?, com hem explicat. Però també s'entén la part del jugador que diu, ja, però és que som aquest discurs, ja me'l sé.
Clar, és que segons com tu miris, per avui dèiem a la reunió del programa, crec que ho deia el Campos i té raó, és que estem a 30 de juny. O sigui, per tancar fitxatges és super d'hora, però aquí segurament la data que pressiona més és la del nano que diu, jo en 15 dies haig de tornar allà i a mi això no m'ho feu.
I no puc tornar.
A partir d'aquí veurem. No, no sé si... Clar, és que... A mi no em surt dir que és inquietant, perquè és que em sembla que aquests fitxatges, per més que em sembli un preu baix per un jugador d'aquest nivell, és una operació de més de 60 milions, més un contracte que no serà baix, vull dir que és una operació que s'ha de fer amb els temps que cregui el Barça que s'ha de fer. No, pressa no n'hi hauria d'haver cap.
No, la pressa la té el jugador, evidentment, perquè tornar a Bilbao, ara la situació és molt, molt, molt delicada. No és la mateixa situació que l'any passat. El quan torna, no només torna, sinó que diu també que continua l'Atlètic Club. Ara és molt difícil que pugui dir que continua a l'Atlètic Club. Torna, li donen el 10, fa aquest vídeo i continua. Ara la situació jo crec que no té tornada, o sigui, té que fitxar pel Barça o per un altre club, perquè allà a Bilbao s'ha posat molt delicat tot i a nivell social i a nivell sentimental i lo que representa per ell aquest club, lo posa en aquest moment que té que prendre una decisió. Té que ser abans de que ell torni a Lezama, perquè si no tot seria molt, molt, molt complicat.
Estic d'acord amb el Marcos que fa l'efecte que s'ha arribat en un punt de no retorn amb tot aquest tema Nico, i sí que és veritat que aquests dies parles amb la gent del Barça i hi ha una tranquil·litat del darrere, és a dir, no pateixen perquè no es pugui fer, no pateixen perquè no es pugui inscriure, sinó l'única inquietud de tot això és el que estàvem parlant ara, el tema dels tempos i la garantia que demana Nico. Però fa un moment ho deia la Laia, ara parles amb la gent del Barça i, ostres, ningú pateix, ningú està inquiet, ningú no sé què. I l'any passat era absolutament al contrari, que s'anava acostant la data, veies que Nico tornava a Bilbao. S'anava acostant al final del mercat de fitxatges i veies que l'Olmo i el Pau Víctor no hi havia cap tipus de manera. I ara, no, a mi no em constava això que ha explicat la Laia dels 8 milions, però sí que hi ha una tranquil·litat, impara la tranquil·litat, que per mi això és la bona notícia d'aquest mercat de fitxatges, com a mínim, no, d'aquest estiu.
Jo no sé si és... Sí, és descriptiu del que passa dins del club, però a mi avui just m'ha sonat tranquil. Aquesta última reflexió que ens feia escoltar la Laia no l'he acabat d'entendre, perquè a mi m'ha sonat... I si no ho veia, estem contents amb l'equip, que no crec en cap cas,
sí,
que...
Jo crec que és més el no voler dir públicament, per allò que no et puguin dir, que estàs parlant d'un jugador que encara 30 de juny
ja,
no pots parlar.
Ja, ha fet alguna cabriola perquè no l'acusin de fer un deco o fins i tot un Laporta, que l'altre dia va dir, si hem d'afrontar una operació d'aquest nivell, estem preparats, que també ho ha dit avui.
També us dic que enmig de tota aquesta... reacció de l'Atlètic Club dins del Barça, evidentment hi ha persones que haurien respost, que haurien respost al comunicat, que haurien fet algun altre tipus de declaració, però s'ha reflexionat i s'ha donat la instrucció de que el perfil que ha de tenir el Barça en aquesta confrontació o enfrontament és perfil baix, perquè aquí és l'Atlètic Club qui, segons el Barça, està quedant retratat i que ells no s'ha de dir res més. Suposo que una mica així també en aquesta línia justa.
Jo crec que és el més intel·ligent. Vull dir, no entrar a enganxar-se els uns amb els altres. Vull dir, fa molts dies que diem el tema de la rabieta de nen petit de l'Atlètic. Jo crec que el més intel·ligent i el més sensat és que el Barça no entri en aquest joc.
Sí, i dit això, Rafa Juste, que acostuma a dir poca cosa, tampoc haurà caigut bé a Bilbao, perquè és evident que estan molt sensibles que els hi digui que el que han de fer és destensar. Ja veuràs que sentirem que el Barça no els ha de dir amb ells com s'han de comportar.
Sobretot perquè allà creuen que qui ho ha tensat tot és el Barça, parlant d'un jugador que no és seu. En fi, És, ara ja hem entrat en una dinàmica que jo entenc que el Barça demarca els tempos que li convinguin, però el millor seria que pagar la clàusula i a deixar... Bé, no, no sé si l'Atlètic tancarà la barraca, no fa aquesta impressió, però com a mínim deixarem...
Tu pagues si tens el jugador i ja està.
En realitat, si el Barça no tingués els problemes que té amb el fair play...
Ja hauria pagat, clar,
no,
clar.
Vull dir, i l'atenció hauria estat molt inferior, perquè directament vas, pagues, t'endús el jugador i no hi ha marge ni temps perquè pel mig Deco aparegui dient, bé, Nico vol venir, perquè Lluste...
Jo és que insisteixo que és molt aviat i que encara que el Barça estigués bé econòmicament, té tot el sentit del món que tu vulguis esperar uns dies perquè l'operació econòmica et caigui a la, al...
A la propera.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Que... Clar, clar, però aleshores, i això és veritat que el Barça li costa molt de fer-ho, perquè aquí hi ha moltes mirades sobre el Barça, el que hauria d'haver passat des del punt de vista del que li convé al Barça com a club, és que no se sabés.
Ja, cony, que no va venir la gent aquí.
Sí, sí. Els agents que van a Madrid no te n'assabentes mai.
Ja, sí, és veritat.
Però això que és feina i mèrit dels periodistes que treballen aquí, però evidentment com a club segurament no
s'interessa. Em sembla...
Segurament del company Carles Montfort, del Diari Esport.
Sí, sí, exacte.
En fi, així està la situació econòmico-institucional... Aprofitarem per fer una mirada esportiva perquè avui és dilluns i és dia de Torquelab.
Torquelab.
Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Què tal, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, aquí, parlant de Nico Williams, un dels teus temes preferits, perquè jo m'atreviria a dir, corregeix-me si m'equivoco, que ets... dels que té la balança més equilibrada entre pros i contres que vingui, o no?
Sí, perquè crec que hi ha una diferència entre el que seria els contextos i el talent individual, no? El talent individual tot va a favor de Nico Williams, les seves característiques futbolístiques, el seu potencial, però després hi ha el tema dels contextos, que segurament afecta molt més a l'entrenador i a generar els millors contextos, però el Barça ve de funcionar amb una idea col·lectiva molt concreta i hem de veure quan arriba una peça nova, encara que sigui de molta qualitat, com s'ajusta i si grinyola. El futbol està ple d'exemples de màquines que eren infal·libles, que troben una peça de primera qualitat i que després resulta que quan arriba a lloc, allò no acaba d'encaixar.
I creus que no encaixa per... És a dir, les últimes TDTs ja feia reflexions de... És que no sé si hem perdut el Ricard o...
Hi soc.
Ah, perdó. No. Deia que en les últimes TDTs ja amb Nicole damunt de la taula, Luis Díaz, etcètera, fins i tot a Rashford, sí. Tu ja tenies al cap allò de... Necessitem un complement, un davanter compromès en altres disciplines que no siguin tant el desequilibri com la pressió, etcètera, etcètera. I no sé si és aquí on et genera més dubtes Nico Williams.
Sí, mira, jo crec que des del punt de vista individual és evident que el Barça fitxa un jugador que li permetrà ser molt més simètric en atac, tenir menys dependència de la Lamine Yamal, dos extrems ben oberts, per tant el Barça serà més ric i per tant tant podrà atacar per la banda esquerra com per la banda dreta, jugadors d'un contra un, desequilibri en espais reduïts o en espais més amples, vull dir que en això jo crec que el Barça surt guanyant. El que tinc algun dubte és sobre com afecta això al funcionament col·lectiu, i aquí és on Flick haurà de trobar els mecanismes. Com dius, un tema és com s'organitza l'atac al voltant de la Lamine Yamal, i això és una cosa que tard o d'hora s'haurà de veure. Encara hi ha Lewandowski, és evident que l'arribada de Nico Williams pot fer que Rafinha pugui passar a jugar a la mitja punta, on ja ha jugat, que Dani Olmo pugui ser una alternativa per un fals nou amb Lewandowski, i el funcionament ofensiu és molt diferent, però el Barça no està acostumat a jugar amb dos extrems. Per exemple, què passa amb la lateral esquerra? La lateral esquerra és un lateral esquerra llarg, no podrà ser tan llarg, haurà de ser més curt, perquè Valde per dintre encara és un meló per obrir i no sembla que tingui les millors condicions com per adaptar-se ràpidament. Recordem que Koundé era gairebé un tercer central en moltes situacions, o tancava amb tres, o el Barça sortia amb tres i després ell ocupava els espais que Lamine Yamal desocupava, però a l'esquerra Valde tenia una autopista i ara no la tindrà, perquè Nico Williams necessita jugar obert. El jugador que jugava a banda anava a dintre, ara haurà de mantenir molt més l'amplitud. Totes aquestes coses són les que s'han d'ajustar i hem de veure com encaixa l'equip això, com ho paeix, no? I què pesa més, si les condicions individuals de Nico Williams o si aquesta, aquests mecanismes col·lectius que fa que els jugadors hagin de canviar de rols, de com funcionen les químiques entre jugadors pròxims, tot això és el que haurem de veure. I després, des del punt de vista de la pressió, que és molt important pel Barça, doncs què té pensat Flick per la segona temporada? Continuarà amagant les limitacions de Lewandowski i obligarà la Lamine Yamal i Nico Williams a saltar sobre els centrals, aprofitarà que Rafinha pugui jugar per dintre per encarregar-se d'aquest primer esforç central o per orientar la pressió? Bé, són qüestions que són les que haurà d'ajustar Flick, però que ara mateix no és la continuïtat del que el Barça estava fent, sinó que és una cosa que té matisos, i aquests matisos són els que l'entrenador ha de trobar i els jugadors han d'agrair.
Ricard, ara que parlaves precisament de contextos, a Lamine Yamal per la dreta i Nico Williams per l'esquerra, els hem vist jugar força amb la selecció espanyola. Creus que alguna de les coses que fa la selecció espanyola es podrien replicar al Barça? Sabem que ja la resta, l'entorn que els acompanya és diferent, eh?
Sí, la gran diferència és el davanter centre, que no s'assembla gens als davanters que han anat jugant amb la selecció espanyola, bé, s'assemblen més a Ferran que no a Lewandowski, no? Ha jugat Morata, ha jugat Dani Olmo com a fals nou, Morata és un perfil similar al de Ferran, però el Barça no té aquest nou, té un altre nou, i per tant, aquí és on el Barça ha de trobar mecanismes que eren diferents als que tenia els que té la selecció espanyola. Però això és on pot arribar, però el tema és d'on surt. La selecció espanyola pot triar jugar amb un lateral com Cucurella, no s'ha de preocupar, i si no li agrada Cucurella i vol jugar amb un lateral llarg, pot seleccionar Grimaldo. Tot això el Barça no ho té. El Barça té un lateral que és Valde i que estava fent una feina i que sap fer molt bé una feina i que equilibrava molt l'equip perquè podies ficar un jugador per dintre i ara no el podràs ficar per dintre. O has de veure si Nico Williams pot anar per dintre, però sembla que no és el més adequat. El més adequat és obrir els dos extrems, tenir-los ben oberts i jugar amb el 4-3-3 més clàssic, no? Un 4-3-3 que també s'haurà d'equilibrar perquè ara mateix les tres alçades acompanyaven la de Pedri a l'esquerra una miqueta més baixa perquè Valde ocupava més profunditat, la de Dani Olmo a la dreta o al mitja punta s'apropava més a Lamine Yamal per fer situacions allà de dos contra dos. Hem de veure com ho equilibrar. És veritat que la selecció espanyola com a dibuix s'assembla una mica, perquè al mig camp a Luis de la Fuente també li agrada això de les tres alçades, tot i que Pedri el vol, diríem, a la de la mitja punta. Però el que és diferent, sobretot, és el davanter centre, que jo crec que allibera de molts esforços defensius, tant a Nico com a Lamine Yamal. La primera idea de l'any passat és que Lamine Yamal tingués molts esforços defensius, que ha anat baixant durant la temporada i que no sé si els podrà recuperar per la seva omnipresència atacant. Tots aquests equilibris són els que li toquen a Flick aconseguir. Evidentment, si això funciona, flueix i s'ajusta, el potencial del Barça en improvisació, creativitat, desequilibri, profunditat, no tan en rematada, perquè ja sabem que Nico Williams també és una assignatura que té pendent, però evidentment ofensivament serà un equip molt més ric, perquè és que a més pot jugar molt amb Dani Olmo i amb Rafinha, té moltes més opcions.
Quan dius Rafinha per dins, entenc que l'ubiques a la mitja punta, on ja l'hem vist, sí, en diverses ocasions. És que t'ho pregunto perquè a mi ja, això ja, jo per aquí ja hi he passat. Arriba Henry i els encabim, sí, a tots, arriba Griezmann i caben tots.
Correcte.
Llavors a mi això de Nico a la dreta, Nico a l'esquerra, Lamine a la dreta, Rafinha a mitja punta i a davant Olmo, Lewandowski, em sona a PC Futbol bàsicament perquè et queden dos mitjos. Però és que, no sé si és que jo tinc una visió molt antiga i es pot fer.
No.
Ho dic perquè, per exemple, a mi el PSG té tres davanters molt clars, però del mig del camp és una màquina. I sí, aquest cap de setmana he vist el Bayern i que fa una mica això, PC Futbol, sí, sí, vinga, sí, davanters, sí, i dos mitjos, i a mi no em convenç gaire.
És que aquesta reflexió que fas, Jordi, estàs traduint el que jo volia explicar, i jo no he posat els exemples, però tu ara mateix els has posat. El Barça ja sap de què va això. És veritat que amb Flick el joc és més vertical, té menys control, i el Barça ho ha acceptat. És un equip que defensa molt alt, com li agrada al Bayern, i per tant la seva verticalitat l'accepta com a part de les seves característiques. I no pateix tant defensivament perquè té la pressió molt alta, perquè la línia defensiva és molt valenta, i perquè accepta, diríem, exposar-se. Amb Flick això és menys problema, perquè ell se sent còmode amb aquesta idea. El Barça ha jugat molt amb Rafinha a la mitja punta aquesta temporada, ha jugat fins i tot amb Ferran a la mitja punta, imagina't. O sigui, no sempre han jugat Dani Olmo. Quan juga Fermín ja és dos mitjos i mig, però no són tres mitjos. Vull dir que l'equip està preparat per jugar amb aquest vertigen sempre que no s'afluixi defensivament, que aquest és el, per mi, el tema i el que ha d'entendre el Flick. Però Luis Enrique és veritat que té tres migcampistes perquè ell necessita més control, com el necessita el City. Són equips que volen trobar l'equilibri entre la verticalitat i el control. El Barça, en canvi, prefereix i ens ha captivat per la seva electricitat i aquesta verticalitat. I el control ha estat una assignatura pendent que, en lloc d'obsessionar-se per aprovar-la, doncs ha acceptat que no és la seva preferida.
Doncs veurem com gestiona Flick en cas que l'operació Nico Williams s'acabi com desitjant la majoria de culers, perquè és evident que ha generat una il·lusió generalitzada aquest possible fitxatge, però nosaltres avui hi hem volgut posar...
No vull posar aigua al vi, eh?
No, al contrari, li has posat la ciència...
Ja, sempre sono com no, ja ve no. Aquest aquí a trepitjar el gruix de poll,
està bé,
que ja ho entenc.
Perquè però... són els reptes que té el futbolista, i sobretot
que, l'entrenador.
Que té l'equip i l'entrenador, efectivament.
Bueno, per això és el treball de l'entrenador, també.
Sí, tant.
Perquè té que reformular la seva mirada, també. No només en atac, sinó també en defensa, eh?
Sí, totalment. En fi, d'això ja... De fet, ell mateix ja va deixar plantejada la possibilitat que el Barça de l'any que ve no sigui exactament igual tàcticament que el...
No, és que no pot ser, perquè si no és molt més fàcil... descodificar-lo.
Bé, també és veritat que la velocitat que ha jugat el Barça aquest any, descodificar-lo no és fàcil, però en fi, efectivament veurem com gestiona Flick totes aquestes peces. Ricard, abraçada, gràcies.
Abraçada, adéu.
El Marcos li dona feina a Flick. Tu, Mireia, ho veus clar des del punt de vista esportiu?
No, clar.
Clar, no?
Ah. Bé, o sigui, també em genera dubtes, ho parlàvem la setmana passada, que et vaig dir que estàs obsessionat, que no vols dos migcampistes, no t'agraden aquests equips.
A mi no m'agrada.
Em vas dir, no estic convençut que a mi m'agradi aquest equip.
Jo...
Que m'agradi un equip que jugui així, em vas dir,
jo crec que no. És a dir, Rafinha a la mitja punta l'hem vist molt, però l'hem vist en situacions d'emergència en general. Mm-hmm. No dic que no hagi passat. A mi em sembla que un equip amb dos migcampistes és molt difícil de sostenir, però és veritat que Rafinha s'implica sense pilota, etc. Vull dir que jo no dic que no funcioni, dic que a mi difícilment em deixaria tranquil.
Jo segueixo sent una mica escèptica, però és que no puc dubtar de Flick.
Llavors... dubte de... no, és que efectivament no és... l'última cosa que es pot fer després de la temporada que hem viscut és dubtar.
Per mi és feina de l'entrenador és Flick. A mi Flick m'ha demostrat que pot donar-li la volta a moltes coses, a molts jugadors, a moltes situacions, i per tant, tot i el meu escepticisme, que rau més en la figura de Nico, el fet que hi hagi Flick a la banqueta em deixa... Més tranquil·la. O sigui, tinc la sensació que s'haurà equilibrar.
En això hi ha gairebé coincidència plena. Una de les poquíssimes coses que no ha aconseguit Flick aquesta temporada és reactivar Ansu Fati fins al punt que el tenim ancorat a Mònaco, i dic ancorat perquè me l'imagino com un iot esperant que el presentin.
Sí, a veure, avui és 30 de juny, es tanca l'exercici econòmic i per tant és el dia, últim dia, no?, per... en el cas del Barça, intentar tancar sortides. La Dansu ja es va acordar divendres aquesta sessió amb opció de compra pel Mònaco d'aquesta temporada Dansu. És cert que avui no s'ha anunciat, però la previsió és que aquest anunci d'aquest fitxatge, aquesta incorporació d'Ansu al Mònaco, es faci demà i que dijous fins i tot Ansu faci la roda de premsa. Entre dimarts i dijous també el Barça hauria d'anunciar que Ansu renova una temporada més, que era la condició al final que van trobar, o la mesura que van trobar Barça i Mònaco per rebaixar la fitxa i que va, sí, cadascú a l'hora de repartir...
Hauria de ser previ, no?
Sí.
Sí, bé, sí, potser sí. És...
el Barça, no? La renovació.
Però, és estrany renovar un jugador que tens cedit.
Sí, sempre ho fan.
Bé, doncs demà, renovació, anunci del correcte. Mònaco,
exacte, sí.
I dijous la roda de premsa d'Ansu Fati, i veurem què explica també Ansu Fati, que ell, en principi, parles amb el seu entorn i tot està molt bé, està molt content, és l'opció que més l'ha satisfet i més li ha agradat des d'un principi, la del Mònaco, i per tant aquí el Barça sí que s'estalvia una massa salarial, en aquest cas un salari que seria al voltant d'uns 8 milions d'euros bruts.
És la meitat del que cobra.
Sí, aproximadament.
Si va, no fa.
Sí, més
és
o menys.
És una bona picossada, especialment per un futbolista que en els últims temps ha tingut el rendiment que ha tingut. Avui preguntem a la nostra audiència si l'imagineu tornant a vestir de blaugrana.
No, jo, és que no vull dir que no. No vull dir que no, però ho veig bastant difícil, perquè hi ha molta competència i tinc la sensació que per molta competència que hi hagi, Ansu no està arribant. I si ja no hi ha arribat, tinc dubtes que torni a ser l'Ansu que tots vam conèixer un dia. Llavors, no vull dir que no, perquè tinc una nostàlgia dins que em pot, però em sembla que no fa gaire bona pinta.
Bueno, no, sí.
No em facis dir que no, Marcos.
No, sí.
Mantens l'esperança, però és una esperança.
Però per...
Per sentimentalisme,
per nostàlgia, sí,
no?
Per sentiment, però no per convicció futbolística.
Jo espero i desitjo que sí. Espero i desitjo que sí. Té 22 anys, té la possibilitat una altra vegada. Recorda el Brighton, no li va sortir bé. Recorda el Barça l'última temporada con Xavi, tampoc li va sortir bé. Recorda la primera temporada con Flick, tampoc li va sortir bé. Jo espero i desitjo que aquesta sigui una temporada de transició en el bon sentit de la paraula, que agafi ritme, que agafi confiança, que agafi estabilitat en el seu futbol, que és el que no ha tingut, estabilitat. En aquests darrers 4 anys, 4 o 5 anys, no ha tingut continuïtat degut a les lesions i per mi seria una gran notícia que Ansu tornés al Barça.
Però ho creus o no?
Jo crec que sí. Jo crec que sí.
Tu creus que tornarà a jugar al Barça?
Jo crec que sí. Jo crec que sí.
Optimista.
Però per què no? Que té 22 anys, eh? O sigui...
Ja.
Sí. Sí, aquí hi ha una diferència. Ansu ha fet el canvi també mental. Fins ara sempre era marxo però vull tornar. I aquest any ja ha estat com un accepto que potser no tindré la meva carrera al Barça.
Ha dimitit, ni que sigui temporalment, ha vist que aquí no hi ha manera. Us haig de dir que jo no ho veig ni en pintura, malauradament, però també us dic que va arribar un moment en què jo veia a Pedri un jugador irrecuperable i aquest any no s'ha lesionat sí, ni també. Que hagués anat a la batalla de Waterloo. Vull dir.
Però tinc la sensació que en Pedri...
No comparo els casos, però jo va arribar un moment que...
Que havies desistit també.
Cada 15 dies era una cosa. Sí. Quan no era un all, era una ceba i pensava...
Però hem passat 4 temporades amb Ansu. Per això jo tinc la sensació que vaig perdent l'esperança.
Estava fent una comparació que no s'aguanta per enlloc, però que hi ha vegades que creus...
Quan el dones per impossible i de cop...
Sí.
I de sobte...
Però, escolta, també s'ha recuperat a Frenkie de Jong aquesta temporada.
I a Rafinha.
També.
I a Rafinha.
Ha començat a Wimbledon el partit de Paula Badosa contra Volter. De moment empat a 1 al primer set. Un joc per cadascuna. Ha acabat ja el partit d'Alcaraz amb victòria al 5è set per Alcaraz davant Fognini per 6-1. Per tant, el murcià que va endavant a la següent ronda.
Allò que fa ell, que
a 5 sets, però ho ha acabat matant. Sí.
I al final, quan veu que hi ha una mica de perill...
Sí, bueno, però quan ha perdut el quart estava preocupat, eh?
Sí.
Bueno, el quart.
El ha guanyat 6-1. Sí. Això també ho hem vist en altres ocasions.
En els timings d'Ansu també hi ha el tema de que el Barça aquesta setmana té previst anunciar les noves equipacions i que...
Això és dimecres?
En principi, sí, dimecres, sí. I aquí, clar, Ansu marxa, duia el 10...
Ja, sí, me lo quiten de les mans.
No l'agafarà la Min, doncs ja veurem.
Molt bé, doncs, home, la veritat és que si has d'exhibir una samarreta nova, poder-li posar el 10 a la locomotora de l'equip, si ho has d'acabar fent, doncs ja fer-ho de sortida tindria bastant sentit, però també seria elegant esperar que tot... vull dir, que no el tinguem allà esperant el comunicat i ja li fotem el 10 a l'altre.
No, això no passarà.
No, això
no ho faran.
No.
A més, la Mina és molt amic d'Ansu i això
correcte.
No...
D'acord. Bueno,
de fet, sempre és ell qui ho atura. Clar, sempre és la Mina qui atura tots els rumors.
Si podia haver-ho
fet ell que va penjar un post amb el de Maradona, no?
Sí, però després va penjar un amb el 19. La meva història, el meu número.
Exacte.
O el meu número, la meva història.
Seria curiosíssim que digués, no, és que jo porto el 19, no sé què parlar.
Doncs estaria bé.
Doncs estaria bé, personalitat.
Perquè, en el fons, el 10 del Barça Sempre serà Messi.
Sempre serà Messi, és veritat.
Sí, llavors,
si t'has de quedar un número, fes-te la teva marca, sempre, exemple, el 19 del Barça.
Sense fitxes. Jo ja l'hauria retirat.
No, sí, sí.
En això també estarem d'acord.
No, no, però a l'hora de tenir transcendència en aquest Barça, jo crec que no és una mala estratègia quedar-te amb el que tens, el 19.
A més, el 19 és un número, em sembla, superxulo.
Bé, li pots treure a Messi, és l'únic número que li pots treure a Messi.
És el 10.
El 19.
El 19 és el 10.
Un mes nou, sí, sí.
Ah, pues...
Com? Molt bé.
Sí. D'acord, d'acord. Que era Zamorán... No, Zamorán no tenia un 9 més 1.
No, no, volia portar el 9 i feia 1 més 8.
Sí. 1 més 8.
Allò cutrejava.
I posava allà un signe.
Cutre-li un mes... Ivan, ja hi hauríem arribat si ens ho haguessis explicat. No calia el símbol. Va, que us hem d'escoltar vosaltres. Sonia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui hem preguntat a la nostra audiència, ara que ens és a punt de tancar la sessió al Mònaco, si creieu que tornarà a jugar al Barça. Aquí, opinions dividides, la Mireia ho veu pelut, el Marcos ho veu, la nostra audiència?
Doncs mira, un 90% de l'audiència diu que no. 90%, sí, sí, molt contundent el resultat avui. El Joan diu, a 17 anys era una promesa, però no ha tingut gens de sort amb les lesions. El nivell actual, desortadament, no té lloc al Barça. El Biel diu, tant de bo es torni a recuperar física i mentalment. Com a aficionats ha estat un xof ben gran el que ha passat amb ell, de tenir un possible 9-10 sortit de la Masia, a jugador intrascendent per allà on passa. És una pena, però segur que és ell el que ho està passant més malament. El Fèlix diu, està a punt i tant de bo que torni a ser el jugador que sabem que pot ser. L'Àlex diu, malauradament no, tant de bo m'equivoqui, algun dia torni i pugui triomfar, però crec que això no passarà. Inclús pateixo perquè crec que li costarà molt triomfar a qualsevol altre lloc. El Felip diu, Ansu va marxar del Barça quan va fer més cas al seu entorn que dels metges del club. I acabo amb el Jim, que diu, la seva oportunitat ja va ser, no té el nivell pel Barça, però sí pot tornar a ser futbolista si fa les coses bé i treballa fort.
Molt bé, doncs aquest últim missatge és un mig camí al Barça no, però com a mínim fer carrera com a futbolista sí, que aquí sí que estic d'acord amb el Marcos, amb 22 anys la té tota per davant, per poc que refaci. En tot cas, la nostra audiència ho veu negríssim, 90% creuen que no tornarà a vestir la samarreta del Barça. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Abans d'acomiadar la Laia, en el capítol de sortides, avui s'ha fet oficial la de Sergi Domínguez cap a Croàcia.
Cap al Dinamo de Zagreb, traspàs, després de 8 anys ja al club, Sergi Domínguez, que ha debutat aquesta temporada amb el primer equip, finalment doncs, marxa del Barça. Ell ha fet un missatge d'agraïment a les seves xarxes. És un traspàs pel qual el Barça ingressarà 1,5 milions d'euros. A més, es reserva un 30% d'una plusvàlua d'una futura venda del jugador.
Molt bé, doncs si acaba explotant aquesta plusvàlua, un 10%.
30.
Sí, doncs si acabes en un central de bandera encara farem calaix. Qui ens havia de dir que
podria
passar amb... O amb Trincao.
Todo y Bo és molt fort.
Sí, sí, no? Todo y Bo al final...
14 milions.
Recuperant 14 milions, una calarada, va costar mig. Vaja, és una operació rendibilíssima. En fi, Laia, alguna cosa més?
I Pablo Torre, que estaven pendents, finalment avui no es farà la sortida de Pablo Torre, que és, sobretot era el Mallorca el club més interessat, però vaja, segueixen negociant i acabarà segurament sortint.
Molt bé, ara evidentment, no sé si hi vindrà algun fitxatge més o no, però ara ja la cosa serà més aquest marxa, que serà, és una altra de les feines que té.
Sí, home, ens està gustant Nico Williams com per anar afegint més noms, vull dir. Que no es descarta, sí, sí. Però primer s'ha de fer Nico Williams.
Tu fitxaries algú més?
No, jo no.
Tu, home, depèn qui marxi. Sí, bueno. Perquè tenen ofertes per... Clar, els jugadors del Barça tenen moltes ofertes, ara.
Ja, però...
Clar, clar, si hi ha sortides es pot replantejar. Tal com està ara la plantilla, jo no ho trobo necessari.
Jo no m'imagino en quin escenari marxa un jugador que consideri tan insubstituïble per haver-ne d'anar a fitxar un altre. Però, oi, clar, no m'imagino que marxi i coercí.
No, però si et marxa Gerard Martín, que en principi ja vam dir que no, però et marxa el lateral, Héctor Forte ofertes, no? En principi no, mira, tampoc no, vol marxar, però...
T'imagines, perquè estem fent ficció, que reben una superoferta per Rafinha i marxa Rafinha. Potser aleshores sí que incorpores un davanter.
Clar, aquí sí, perquè has anat a buscar
clar, clar,
Nico
per això.
Perquè et consideraves que et faltava un davanter a nivell. Però vaja.
O et marxa Lewandowski. No? Però, ara ja invento encara molt, perquè per Rafinha pots trobar una oferta, per Lewandowski no la trobaràs.
Tens Ferran Torres, que
pots confiar que faci un any com el passat, tens Olmo, que és obligatori pensar
sí,
que farà una
temporada. Però per nombre ja vam veure l'any passat que ens faltava una peça
clar,
a la davantera.
L'any passat quants partits va jugar Olmo i quants Ferran? Vull dir que
és que ara tindràs 5 davanters que clar, jugaran tots.
No, jo parlo en cas que marxés un.
Ja, Lamin, Lewandowski, Nico...
Amb el que tens si ara, arriba, si ve Nico, ja està.
Si arriba Nico, Rafinha i Dani Olmo i Ferran Torres, o sigui, 6.
Sí, sí.
I al mig del camp també el tens molt ple.
Clar.
En fi, de moment tancarem aquí la...
Però torna Oriol Romeu. Que tindràs que buscar-li una sortida.
Evidentment. Laia, gràcies.
Adéu-siau.
Una pausa i anem a l'Europeu Femení. Ara venim.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Una posta de sol, sopar amb la brisa del mar... El millor de l'estiu no té a veure amb l'estiu. És estrenar el teu Cupra amb condicions exclusives des de 26.980 euros. Aprofita els Cupra Days del 20 al 30 de juny. PVP recomanat a la Península i les Balears i finances amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions de Cupra Official Punès.
Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
Ai.
Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, sí, cap problema.
Ai, ai, ai.
Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Saps què és l'estiu proper? És l'estiu a Mataró, on pots anar a la platja i de compres el mateix dia, sortir amb caiac i més tard visitar un museu, o venir a veure el llegat modernista i acabar fent un arròs vora al mar. A Mataró, l'estiu és així. Proper. Com a tu t'agrada. Descobreix-lo a visitmataró.cat.
Avis, els que us relaxeu sentint els sons de l'estiu com la brisa del mar, les cigales, les brases de la barbacoa... No us espanteu si en algun s'hi cola un...
El 15 d'agost, el cupó extra d'estiu de l'11.
Continueu relaxats. És que ja està a la venda el cupó d'extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. I és normal que l'estiu t'ho expliqui. Però això, escolta l'estiu, si us plau.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El 1996, Audi va llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Una tecnologia tan avançada que semblava d'un altre món. Avui tornem a veure el futur abans que ningú amb la renovada gamma híbrida endollable d'Audi des de 330 euros al mes amb Easy Renting en 48 mesos. Entrada des de 7.268 euros. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de juliol. Consulta les condicions a Audi Punès. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Vine a la sessió informativa de la Salle Campus Barcelona el dimarts 1 de juliol. Descobriràs tots els nostres graus, coneixeràs els nostres alumnes i podràs visitar les nostres instal·lacions. T'esperem al campus.
Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Aquest estiu aixequem el taló del Poliorama per València.
Del 30 de juny al 4 de juliol, les nits del Festival Grec s'il·luminen amb l'humor de l'home imprevist i el seu premiat Hoy no estrenamos.
Mestres de la improvisació capaços de canviar de personatge amb només un objecte.
Comèdia, velocitat de vertigen, amb humor, teatre i molta emoció.
Entrades a teatrepoliorama.com.
Una beluga amb un estrany arnès s'ha observat a les costes de Finnmark.
Podria formar part d'un programa militar rus.
Se la va conèixer com la balena espia.
És l'ésser més intel·ligent que he vist a banda dels humans.
I tenia la clau del llenguatge de la seva espècie.
Per mi és la pedra roseta dels cetacis.
Valdimir, la veritable història de la balena espia. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El 28 d'abril tot anava bé fins que va arribar la gran apagada.
Sort de l'humil transistor.
Un transistor és la cosa més barata del món. I en moments importants és la cosa més útil del món.
Gràcies, ràdio. Una vegada més.
Una vegada més, sempre hi som. Com la nit dels ignorants 3.0.
I per què?
Perquè la ràdio és un mitjà de servei.
La nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada. Amb Xavier Solà.
Bueno, quin dia, eh? Quin dia.
Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Són gairebé les 8, moment per marxar cap a Lausana, a Suïssa, on la Rugby ha plantat el seu camp base per seguir l'europeu femení que arrenca dimecres. Hola, Ruth, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal per Suïssa? Imagino i espero per tu que amb una temperatura més raonable.
No, no, al matí una calor insuportable i de fet parlàvem amb gent aquí, em deien, no, és que no refresca ni a la nit, i pensàvem, ostres, doncs venim de la calor i tornem a la calor, però aquesta tarda ha caigut una tempesta d'aquestes intenses i ara quan surti... Sí, exacte, tipus mundial de club. No hi havia llamps, però sí que hi havia pedra, i ara quan sortia et diré si ha refrescat o no, però em sembla que sí.
Molt bé. La selecció espanyola, naturalment, ja ha viatjat cap a terres suïsses, debuta dijous, si no ho dic malament, contra Portugal, i veurem amb quantes jugadores del Barça disponibles entre unes coses i les altres, perquè ha començat fatal l'Eurocopa pels interessos blaugranes.
Sí, la més important, evidentment, la d'Aitana, amb aquesta meningitis vírica que vam saber que tenia divendres, però, vaja, no ha viatjat fins a Suïssa, però, per exemple, ahir al Club de la Mitjanit parlàvem amb l'epidemiòleg, amb l'Antoni Trilla, i ens explicava que una meningitis vírica té molt millor pronòstic que una meningitis per una bactèria, per un bacteri, i que, a més, no és especialment contagiosa o fàcil de contagiar entre persones.